Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem amb Jordi Carretero, el nostre estimat tècnic de so. Jordi Vilajosan, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens faci la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a Càtia Lèrida, directora de formació de l'Institut de la Dependència, i després xerrarem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
I estem més gran ser gran. Bon dia, Anna.
Bon dia, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidencias, que abans de tot el que farem és donar un petit consell de salut.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o un altre tipus de demència, recorda que els malalts tenen uns requeriments energètics i nutricionals iguals o molt similars al de les persones de la mateixa edat no afectades per la malaltia. Per això és molt important cuidar la seva alimentació i també hidratació, especialment en els mesos de calor.
I ara ja estem tots esperant el teu tema del dia, perquè hi ha alguns temes del dia que són molt emotius.
Doncs avui parlaré de dues coses, de com tenim la mentalitat, com tenim una mentalitat que és la carència i com hauríem de treballar per anar cap a la mentalitat de l'abundància. Llavors, fa unes setmanes, no sé si us recordeu, em sembla que era a finals de juny, vaig parlar d'això, de que el nostre sistema nerviós fa que donem molta més importància a les coses negatives, els problemes els fem grans. I, en canvi, tot el que és bo ho minimitzem, no li donem massa importància. És a dir, que venim amb unes eines de fàbrica que ens van ajudar molt a sobreviure quan vivíem rodejats d'animals perillosos o de tribus que ens volien atacar. Però, clar, portem aquestes eines i ara tenim uns problemes o uns conflictes, diguéssim, que en el primer moment no són els mateixos que teníem fa 500 anys. I és a dir, que per sobreviure ens van anar molt bé entendre el món des de la carència, però que ara ens aniria molt millor canviar de perspectiva i fer-ho des de l'abundància. Ho explico. Poso uns exemples. Què fem normalment? Ens comparem amb els altres des de la carència. El que tenen els altres que no tinc jo. Ostres, té millor cotxe que jo. Aquesta li queda millor el vestit que a mi, porta el mateix. Ostres, el seu fill té millor feina. No hem de fer això. És la nostra tendència, però ho hem d'intentar tallar. En lloc hem de fer visió des de l'abundància. Tinc una casa fantàstica, tinc una família que m'estima, estic rodejada de gent que són atents, que valoren el que faig per ell. I això ens ho hem d'anar dient, perquè no ens ho diem prou. La meva recomanació, veure el món des de l'abundància i no des de la carència, perquè el nostre instint natural ja ens porta a fer els problemes grans. I llavors tinc dues idees per aportar-vos avui. Una, quan t'aixeques al matí, i una altra, quan te'n vas a dormir a la nit. Quan t'aixeques al matí, al bany et mires al mirall durant uns 30 segons i et dius quant t'estimes, que bo que ets, i et revises totes les coses boniques que saps fer i que saps i que t'estimes a tu mateix. Pujar l'autoestima abans de sortir de casa. Perquè tenim la tendència d'aquesta veu interior que només ens diu lo dolent la resta del dia. Per tant, s'ha de compensar pel matí. A primera hora, lo bé que ho fem, lo bé que som, lo macos que som i lo meravellosos que ho fem tot. I abans d'anar a dormir, escriure tres coses per al que pots donar les gràcies del dia d'avui. Pot ser que has passejat i t'has somrigut un nen, o has vist un ocellet, o qualsevol cosa, o com jo l'altre dia, ostres, vaig donar les gràcies perquè havia trobat un lloc per aparcar amb el cotxe enmig de Barcelona, que s'ha de donar les gràcies per això. Guarda'l, escriu-lo i t'ajudarà. És a dir, que aquestes dues coses per mi ajuden a contrarrestar aquesta tendència innata i natural de veure el món des de la carència i ens ajuda a viure i a veure la vida des del que hauríem de fer, des de l'abundància, que és el que tenim.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I ara, senyora Anna, l'entrevista del dia. Què ens tens preparat?
Pues ya sabéis que desde InfoResidencias nos gusta hacer normalmente entrevistas a residencias y a residentes, pero de vez en cuando creemos que es importante también aportar pues información sobre otros temas. Y hoy he invitado a Katia Lérida. Buenas, Katia.
Hola, buenos días, Ana. ¿Qué tal?
Muy bien. Os voy a presentar a Katia. Es la responsable de desarrollo del Instituto de la Dependencia. ¿Vale? Es una profesional del mundo sociosanitario y nos aporta 20 años de experiencia en el área de formación, precisamente en este sector. Entonces, Katia, yo te quería que nos explicaras un poco qué es lo que hacéis en el Instituto de la Dependencia, qué es y desde cuándo estáis.
Pues mira, el Instituto de la Dependencia es un portal de formación online en el que se ofrece formación especializada únicamente en este ámbito de dependencia. Ofrecemos formación tanto del ámbito de la formación reglada como de la formación continuada. Dentro de formación reglada se pueden encontrar másters universitarios, títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad, y dentro de la formación continua encontramos cursos de formación de especialización en los diferentes ámbitos de intervención, tanto con personas mayores, con personas en situación de discapacidad, con personas con problemas de salud mental, y también en el ámbito de los menores en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, la idea es recopilar en un único espacio la formación que hay en el ámbito de dependencia y que nos ofrecen los diferentes proveedores expertos que hay ahora mismo en este ámbito.
Vale, sois como un agregador de todo tipo de formaciones relacionadas con la dependencia, no solamente de personas mayores, sino también salud mental, por lo que me has comentado, que eso es muy interesante. Hablamos de dependencia en general. Claro.
Claro, de dependencia en general, de toda persona que tiene una situación de dependencia, ¿vale? Entonces podemos encontrar formación especializada en mayores, discapacidad, salud mental y menores también.
Claro. Para nuestros oyentes, que son precisamente, hay muchas personas que están cuidando a otras personas, dentro de vuestro portal, ¿qué le recomendarías?
Pues mira, el portal ofrece formación para toda aquella persona que está interesada en cualificarse o tener conocimiento sobre este sector, tanto a personal que hace una intervención profesional, como a familiares, como a los propios personas en situación de dependencia, como a todo aquel que esté interesado en formarse y cualificarse en este ámbito. Entonces, para personas mayores, por ejemplo, que nos estén escuchando, bueno, pues tenemos formación como, por ejemplo, en técnicas de autocuidado, la importancia de desarrollar técnicas que mejoren el autocuidado y el bienestar de uno mismo, sobre todo cuando uno se dedica a cuidar a otra persona, ¿no?
Muy interesante.
Del cuidarse para cuidar. Si uno no se encuentra bien, es difícil que apoye a su familiar o a la persona que tiene al lado. Luego tenemos formación también para trabajar el tema de las caídas. Las caídas es un riesgo muy grande que tienen las personas mayores.
Sobre todo en casa, además, sí.
Sí, sí, sobre todo en casa, efectivamente. Mm. Y sobre todo en la zona de cocinas y baños, es donde más se producen este tipo de accidentes, ¿no? Y entonces las caídas es un factor de riesgo y tenemos cursos de formación que explican cuáles son estos riesgos y cómo debemos actuar ante una caída. Luego también tenemos cursos para personas que tengan, por ejemplo, familiares en residencias, centros de día o ayuda a domicilio. Aquellos cursos que nos presentan los nuevos modelos de intervención con los que se está trabajando en estos servicios, como pueda ser la atención centrada en la persona.
Muy interesante.
Y la eliminación de sujeciones, Ana, que ya sabéis que es un tema que está encima de la mesa,
sí,
para dejar de utilizar las sujeciones en los centros sociosanitarios.
Sobre todo, sí, es curioso, Néstor, porque el otro día teníamos precisamente una pregunta que en el hospital le habían puesto la sujeción y después el familiar venía a la residencia y pedía que se le pusiera. La residencia se le ponían los pelos de punta porque estaba precisamente contra las sujeciones.
Claro.
Lo encuentro muy interesante que sepamos que...
Aquí sabes que ahora mismo hay una manera diferente de actuar en lo que es el
Totalmente.
Ámbito sanitario, propiamente dicho, y el ámbito sociosanitario.
Sí.
Pero sí que es verdad que en el área sociosanitaria, sobre todo en las residencias, que son consideradas las viviendas y el hogar de las personas mayores, es donde estamos tratando de eliminar o de reducir al máximo lo que son las sujeciones.
Sí.
¿Vale?
Sí,
entonces
sí,
nosotros
sí.
Igual pues damos formación tanto a los profesionales, que es fundamental que los profesionales que trabajan en las residencias conozcan cómo eliminar esas sujeciones, como para las familias que estén informadas también, porque tiene que ser un trabajo conjunto entre los profesionales de las residencias y las familias.
Totalmente.
Decisiones de eliminar las sujeciones, ¿no?
Sí, porque a veces el miedo de las caídas hace que lo sujeten y no saben que después todas las repercusiones que significa estar sujeto pueden llevar a tener más caídas, precisamente.
Claro,
sí.
Pero además es muy importante que las familias estén informadas, porque ellas son las que tienen que autorizar a los centros.
Correcto.
También a eliminar las sujeciones. Entonces, si la familia no conoce cómo se trabaja en este nuevo sistema y no conoce los factores de riesgo que tienen las sujeciones, pues será difícil que autoricen a quitarlas.
Muy interesante, sí.
Es muy importante. Luego tenemos cursos también de apoyo psicosocial, en domicilio, por ejemplo, para conocer los procesos de envejecimiento que se van produciendo. Tenemos formación en lengua de signos, además formación acreditada y homologada por el Consejo Estatal de las Lenguas.
Muy interesante.
También, formación que se demanda mucho.
Sí.
Y bueno, independientemente de toda la formación que tenemos, cualquier persona se puede poner en contacto con nosotros por si no encuentra lo que necesita. Nosotros lo buscamos por ellos también.
Entonces, explícanos, Katia, es todo online, ¿verdad que sí?
Sí, en este caso se trata de formación online, Ana, porque de esta manera, bueno, sabes que a raíz de la pandemia la formación online se ha disparado. Durante más de un año prácticamente ha sido casi el único tipo de formación que hemos podido realizar. Y así es como llegamos al mayor número de personas, independientemente de dónde estén esas personas. Llegamos
claro.
También al ámbito rural, a aquellas zonas donde las personas tienen menos opción de formarse. La formación online llega a todo el mundo y además, por ejemplo, también nos llegan solicitudes de fuera de España, de Hispanoamérica. Bueno, pues es una opción
de llegar
a más lugares y a todo aquel que quiera formarse.
Pero además, Katy, hace poquito que estáis, ¿no? Porque me estabas explicando un poco la historia, si quieres compartirlo con nuestros oyentes.
Pues sí, mira, resulta que nosotros empezamos con este proyecto pues en otoño del año pasado, fíjate. Y desde otoño del año pasado, pues nada, hemos visto a ver toda la formación que había en el mercado, hemos contactado con los proveedores, hacemos un análisis de calidad de todos aquellos cursos que incorporamos en el portal previamente,
claro,
para ofrecer una formación que es la que nosotros consideramos que tiene unos contenidos actualizados y una metodología adecuada. Y todo eso, y empezamos a construir la página web, a diseñarla. Buscamos el nombre, buscamos el diseño del logo, tipo, todo esto desde octubre hasta marzo de este año, que se ha puesto en marcha la web.
No está mal, rapidísimo, vamos.
Sí, la verdad es que ha sido un avance muy rápido y en marzo de este año ya presentamos la página web del Instituto de la Dependencia en la Feria de Dependencia que todos los años se hace en IFEMA, en el pabellón de IFEMA de Madrid.
Sí.
Y desde entonces hasta ahora, pues dando a conocer la formación que tenemos y será formación que además se vaya incrementando exponencialmente en los próximos meses, porque ya los proveedores están pidiéndonos que demos a conocer cada uno de sus cursos, o sea que continuamente estaremos ofreciendo cursos nuevos.
¡Ay, qué bien!
Además de los cursos, Ana, también tenemos un apartado de noticias y de actualidad.
Uh-huh.
En este apartado, sobre todo lo que damos a conocer son las jornadas bueno, más bien profesionales, o bueno, también pueden participar otro tipo de personas que estén interesadas. Jornadas que se van haciendo a nivel nacional sobre el ámbito de la dependencia, del ámbito de residencias, de temas de sujeciones, de distintos temas de interés que van surgiendo a lo largo de estos meses. Y es interesante porque hay jornadas muy con muy buenos ponentes y con información muy de actualidad.
Ah, qué bien. Y si quieren buscar información, Katia, recuérdanos dónde os pueden encontrar en la web.
Pues mira, la página web donde está el Instituto de la Dependencia es www.institutodependencia.edu.es.
Vale, es decir, lo repito, ¿vale? Instituto de Dependencia, todo junto.
Sí.
.edu.es.
Efectivamente. Y si alguien quisiera mandarnos un correo electrónico, puede hacerlo en info@institutodependencia.edu.es.
Perfecto. info@institutodependencia.edu.es. ¿Y algún teléfono, Katia, si quieren ponerse en contacto con vosotros?
Os dejo un teléfono móvil que también... tenemos recepción, 678-533-505, 8, perdón.
Lo repito, 678-533-508.
Muy bien.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Katia, y todos los nuestros oyentes, si están interesados en alguno de los cursos que ha comentado, ya sabéis dónde podéis encontrarlo, en el Instituto de la Dependencia.edu.es. Muchísimas gracias, Katia, por tu tiempo hoy.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos participar en el programa.
Un saludo.
Adiós, buen día.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Llavors, avui parlaré de quatre coses que no has de fer en una entrevista de feina. És a dir, imagina, tu fas la teva entrevista, surts content, penses que ha anat tot massa bé i després, ostres, passen els dies i no et diuen res. I dius, què ha passat? Pues comentaré quatre cosetes que crec que s'ha d'anar amb compte quan es fa una entrevista de feina. Una, vés-hi amb compte perquè si no dius la veritat, se't nota al final. És a dir, no inflis la teva experiència o la teva informació perquè al final se n'adonen que aquí hi ha alguna mentira o que has posat coses que no és veritat. Jo el que diria és preferible dir la veritat. Si et diuen si tens experiència amb certes feines, amb certes coses i no la tens, li dius, bueno, amb això no tinc exactament, tinc aquesta i aquesta, però, ostres, estaria encantat de provar-ho. I em van els nous reptes. I tinc ganes d'aprendre coses noves i tenir noves responsabilitats. Sigues sincer. Val? Una, cuidado amb inflar i no dir la veritat. Dos, no mostrar interès. Tu vas allà a la feina, llavors vas a per lo que només la teva selecció, però intenta informar-te sobre l'empresa. Entra a la seva pàgina web, mira què és el que posa de l'empresa, les seves històries. Normalment posen la seva missió, les seves visions, els seus valors. Fes alguna pregunta al respecte, perquè demostres interès. 3. Mai parlis malament de l'antiga empresa o d'antics companys de feina. Ho entenc, pots haver viscut una experiència laboral complicada, però això no justifica criticar a l'anterior empresa, ni a l'antiga jefa, ni res. Per què? Perquè va en contra teva. Tu imagina't que potser doncs, el que fa l'entrevista ha treballat a les altres empreses i ho coneix, i no queda bé. I hi ha un refrán espanyol que a mi m'agrada molt, que és, oye, si ves les barbes de tu vecino cortar, pon les tuyas a remojar. Això és el que pot pensar l'entrevistador. Les teves males paraules volen dir que si parles malament dels altres, parlaràs també malament de mi. És a dir, mai parlar malament. És recomanable que només vagis els aspectes que has après. La part positiva, mai la part negativa. I el quart, amb molta compte, no arribis mai tard a una entrevista de feina. Intenta arribar 2 o 3 minuts abans. Si arribes molt abans, t'esperes, però mai arribis tard a una entrevista de feina. I, com sempre, molta sort. Llavors, avui, a l'espai aquest del treballador social, parlaré del dol, perquè bueno, he anat a un parell de funerals les setmanes anteriors de pares d'amics, i es parla molt això del sentiment aquest de l'ausència de la seva presència, no?, del dol. I llavors, doncs, he revisat, tenim una psiquiatra suïssa que ha escrit un llibre molt maco, que me'l va recomanar el Jordi, precisament, de l'Elisabeth Kubler-Ross, el llibre aquest que es diu La muerte, un amanecer, i ella, conjuntament amb el David Kessler, un altre metge, van treballar junts i van definir 5 etapes amb el dol, que és el que jo volia una mica compartir amb tots vosaltres. Les 5 etapes és la negació, la ira, la negociació, li diuen, o la culpa, la depressió i l'acceptació, finalment. I, en general, no passa... El dolor és el dolor i cadascú el viu d'una manera. Però més o menys diuen que tothom passa per aquestes 5 etapes davant d'un dol. Què és la negació? És la reacció inicial, no volem acceptar la realitat. Al final el cos el que fa és no vol acceptar-lo i es protegeix. Si negues una cosa, deixes de sentir i llavors no pateixes. És a dir, la negació ens ajuda a poder començar a entendre aquesta nova realitat amb la que estem. Després de la negació, què ve? L'enuig. L'enuig i la ira. Perquè al final, ostres, ja sabem que la mort no és culpa de ningú, però és que a vegades et sents enfadat amb els metges perquè no havien fet prou. O inclús amb la persona, perquè no ha lluitat més. Jo el vull amb mi, perquè no ha lluitat prou i no està amb mi ara. El que diuen és que la ira és una etapa necessària pel dol, perquè et connecta una altra vegada amb la realitat. Et sents sol, però la ira i l'enuig et connecta una altra vegada amb les persones. La ira és un indici de la intensitat de l'amor que havies tingut per aquesta persona que has perdut. Com deia una amiga meva, jo tinc enveja perquè tinc enveja a totes les persones que tenen mares. Cap problema, digue-ho, expressa'l, que surti aquest enuig, ha de sortir. Després, el tercer és la negociació i la culpa. Llavors, és així, quan una persona mor, et venen imatges al teu cap. Ho recordes tot, això que què s'ha agradat dir i no has dit, les abraçades que li haguessis volgut donar i no ho has fet, les activitats, coses que haguessis volgut fer i no ho has fet perquè no ho vas fer en aquell moment. Pues, ningú té la mort sota control, per això s'ha d'acceptar. I llavors, doncs, és un altre procés que, bueno, pues, hi ha la culpa. Com deia una amiga, és que tenia Alzheimer i al final estic aliviat que s'hagi mort, però és que em sento culpable per sentir-me així. És normal. Tots ens sentim culpables. És una sensació natural. Al final arriba el dolor, perquè ostres, la pèrdua és una persona important de la teva vida i et provoca pues, una sensació de buit i inclús pues, penses en la teva pròpia mort. És normal. I al final és l'acceptació. Hem d'acceptar la realitat de que el nostre ser estimat s'ha anat físicament. Físicament s'ha anat per sempre, però està dintre de tu. Val? No et sembla bé el que... acceptar significa que no que et sembli bé el que ha passat, però que ho has d'acceptar, és la nova realitat. Hem d'aprendre a viure amb aquesta amb el record d'aquesta persona. Revisar els bons moments i no oblidar, sinó aprendre a conviure amb la ausència de la seva presència, però viure amb el seu record. Inclús pots estar amb ell una mica cada dia, o amb ella.
I hem arribat al final de És gran ser gran, encara que continuem a temps de benestar. Moltes gràcies, Anna.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'IferResidències. I avui, donar-te una forta abraçada per aquest acomiadament del dol que no és fàcil dur a terme quan el vius en primera persona. Moltes gràcies i fins la pròxima.
Fins la propera.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia, Jordi.
Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva, i lògicament estem a la secció d'Acció Preventiva d'aquí Temps de Benestar. Com estem?
Pues molt bé, molt bé. I que duri.
Ah, és veritat. I més ara ja estem a punt de començar vacances molta gent, encara que alguns al mes de juliol ja les han començades. Llavors, avui...
Sí, com... per això deia que duri, perquè és un mal moment per agafar el Covid ara, perquè, escolta, ens arruïnarà les vacances, i això és un luxe que no podem permetre.
Jo recordo que el meu avi era constructor i abans havia sigut paleta, sempre diet, fia-te'n del que es fica malalt el divendres, perquè realment serà un tema sèrio. Malfia-te'n el que es fica malalt el dilluns, perquè pot ser que prengui el pèl, Jordi. I totalment d'acord, des de l'altre punt de vista, doncs volem començar les vacances en plenitud de salut. Avui, com a últim programa de temporada, ens havíem proposat parlar de les tendències preventives i així fer una mica de resum de tot el que hem estat parlant aquí a Acció Preventiva. Es podies dir quan neix això de la normativa de la prevenció de riscos i per què neix?
Bueno, a veure, la prevenció de riscos laborals, no ens enganyem, ja fa 27 anys que conviuen nosaltres, bueno, 27 anys es diu molt ràpid, però el temps passa molt volant i no som conscients, freqüentment perdem aquesta perspectiva del temps, no? La llei de prevenció surt com a conseqüència de Espanya vol entrar en la Comunitat Econòmica Europea, pica a les portes d'Europa i li diu, escolti, miri, m'agradaria entrar. I diu, bueno, doncs miri, una de les... Com, si vol, entri demà, però una de les coses que tindrà que fer és baixar l'accidentabilitat a les seves empreses i, per tant, treure una llei que protegeixi el treballador en el seu lloc de treball. Perquè bastant fotut és tindre's que aixecar cada matí i tindre que anar a treballar, com perquè els treballadors i treballadores se la juguin en el seu lloc de treball dia rere dia. Escolti, però què té a veure entrar en la Comunitat Europea en què baixi l'accidentabilitat del meu país? I li diu, sí, perquè, escolti, si vostè vol entrar, té que entrar en igualtat de condicions. I aquí hi ha una llei en tots i cada un dels països comunitaris que obliga els empresaris a revertir part dels seus beneficis en matèria de seguretat pels seus treballadors. I si vostès no treuen aquesta llei, doncs vostès no la tindran, i, per tant, això seria competència deslleial, perquè igualtat de costos a tot, hauria un que no tindria, que seria el cost de la seguretat i salut. I, per tant, Espanya, pues, més arregadanyadientes que altra cosa, pues, si vol entrar, no li queda més opció que acollir-se a aquesta disposició normativa, i per això, de pressa i corrent, pues, parim una llei per poder estar en el que es diu... alineats, no?, en concordància en el reste de països comunitats.
Llavors, un dels temes que t'hem preguntat, quasi programa darrere programa, dintre del model de gestió o de l'organigrama d'una empresa, sigui petita, mitjana o gran, on té que estar situat la prevenció?
La prevenció tindria que estar en staff en el director general o el propietari de l'empresa. La llei de prevenció i el Real Decret que regula la manera de funcionar la prevenció, que tenen que fer funcionar les empreses i qui els té que assessorar és els serveis de prevenció, si no tenen prevencionistes propis, ja ens està dient que la prevenció té que estar integrada en el sistema de gestió de totes les organitzacions. Per tant, qualsevol empresa, per fer qualsevol activitat, pensa que una empresa que faci 3, 4 activitats, pues, o que en foti 154, és igual, per desenvolupar cada una de les activitats que tingui com a objectiu l'empresa, té que comptar amb la prevenció a l'hora d'executar aquestes activitats. Per tant, això, l'article 1, que regula el Real Decret, que regula com funcionen els serveis de prevenció, ja diu en l'article 1, no en el 124. L'1 ja posa que, com a prioritari, que tota empresa no pugui desenvolupar activitats sense tindre en compte la prevenció de riscos laborals.
Llavors, aquesta pregunta recorda que te l'he fet moltes vegades, però no puc evitar avui tornar-te-la a fer. Quina relació hi ha entre el cost que suposa el manteniment i la gestió de la prevenció amb el seu rendiment? Perquè aquí vosaltres sou de les poques empreses que doneu molts números.
Bueno, car o barato com tot, en funció del que donis a canvi, no? Llavors, el cost, bueno, doncs el cost depèn, hi ha diferents estadis, imagina't una piràmide, no?, que té molts esglaons, no? Pues en funció de l'esglaó en què estiguis tu, podràs veure o tindre la prevenció com una despesa. Si només et mous reactivament i et mous quan tens un problema o quan tens un accidentat, doncs evidentment no hi ha retorn de la inversió i això és una despesa, no? En funció de quan evolucionis la prevenció dintre de la teva organització, la prevenció pot ser una despesa o pot ser una inversió. Evidentment, pot ser una inversió, sí, però segueixo dir el mateix, tot i que tu la desenvolupis, en funció del nivell de desenvolupament, doncs nosaltres tenim clients que per cada euro invertit, al cap de 3 anys, doncs ja estan tenint un retorn en aquest euro de 2,3, 2,6, si la tenen més desenvolupada i no només fan seguretat, sinó que fan seguretat i salut, i treballen bé el tema de seguretat i salut, no fan, treballen bé, podríem estar anant-se'n per cada euro invertit, doncs aconseguir 6 euros de retorn, 6, 6,5. Si a més, no només fem seguretat i salut, sinó que entrem en temes de canviar la cultura preventiva de l'organització, per tant, anar més enllà de la seguretat i la salut, canvi de cultura preventiva, que tothom pensi en prevenció abans de fer i desenvolupar les feines, no? Pues estaria anant-se'n per cada euro invertit un retorn de 9 euros, sí? Això més o menys en 5 anys estaríem en aquesta cota de treballar bé, treballar bé 5 anys i estaríem per cada euro invertit en els 9 euros. I si realment això ho consolidem i ens anem a un estadi superior d'empresa socialment responsable, o sigui, cultura preventiva i empresa responsable, ja no només en la seguretat i salut dels treballadors, sinó en la de les seves famílies i en la de la societat, i per tant deixes una empremta en la teva societat i en els teus col·laboradors i les seves famílies, estem aconseguint quotes d'hasta 13 euros per cada euro invertit, entre 5 i 7 anys de treballar molt bé el tema. Si a tu un empresari li dius, digue'm tu quina inversió, inverteixes un euro i en recuperes 13. Bueno, també és veritat que això no abunda, En el millor dels casos estem, la majoria d'empreses mitjanes i petites, estem en la franja, en el millor dels casos, d'entre 6 i 9.
Home, 6 i 9...
euros per cada euro invertit.
Exacte. Ja són calerons i el percentatge de rentabilitat, si ho calculéssim d'aquesta manera, entre cometes, és brutal, és molt elevat. Llavors, ens podries resumir quines són les tendències preventives que tenim ara?
Bueno, les tendències preventives que tenim ara, propiciades, no em sortia la paraula, no? Volia ser prudent, no ser passional, propiciades per l'estela Covid, on els prevencionistes se me'ls rifaven i passaven d'ells olímpicament, i ara finalment han vist la utilitat dels prevencionistes a les organitzacions i en els serveis de prevenció, no? I ha augmentat a l'apreci, aquesta seria la primera tendència, i no per ell o més important, ho saps enumerar. Jo crec que en aquest moment hi ha un apreci cap als professionals de la seguretat i salut en el treball, i així com els reptes en els que s'enfronten, no? Jo crec que finalment hem pres consciència de la importància de la feina d'aquest col·lectiu, no? Per altra banda, jo diria que ha hagut un augment també de la valoració de, diguem-ne, de la implicació dels equips directius i comandaments intermitjos, en terme mig, Sempre hi ha honroses excepcions, uns que ja es van moure abans perquè eren multinacionals. No parlo d'aquest col·lectiu, parlo de la petita i mitjana empresa. Empreses, tampoc de les micro-micro-pirimes, Parlo d'empreses d'entre 10 i 50 treballadors, 100 treballadors, Ostres, l'equip directiu s'ha conscienciat de que, i els comandaments intermitjos, de que la prevenció no pot ser una assignatura a part, sinó que té que estar integrada en el sistema de gestió. A partir d'aquí han pres consciència aquests col·lectius de les seves responsabilitats, que fins ara, ostres, aquí passàvem de puntetes. Una altra tendència és creure en la salut mental com a prioritat a les organitzacions d'aquesta dimensió. Això fins ara era ciència-ficció. Si a dures penes es ficaven en els temes de seguretat física, doncs com anaven a entrar a la seguretat psíquica? Que era l'eterno olvidado, no? I tal. Ui. Ara no. Derivat de l'estera de la Covid, que gradual i evolutivament, possiblement senten aquest programa de Ràdio Hostel, no ho sé, però sí que és veritat que gradual i evolutivament aquest col·lectiu d'empreses està entrant dintre del que seria la salut mental dels seus treballadors com a prioritat. Paral·lelament a tot això, ostres, hi ha una tendència que comença a moure's cap a la millora del lideratge de la cadena de comandaments intermitjos, que algunes vegades ja hem dit aquí que històricament els comandaments intermitjos han sigut promocionats per lo bé que feien la seva feina, de productor, no de comandament, o per ser l'antiguo del lugar. I aquí no s'havien tingut fins ara les dots de lideratge preventiu. En aquest moment hi ha una tendència, es vislumbra en brotos verdes, no? Cosa que a mi m'alegra profundament. I paral·lelament a tot això, i per finalitzar la teva pregunta, tal vegada se li està donant més importància a el que seria la salut laboral i a fidelitzar el talent a través de la prevenció. Aquestes serien les 5 tendències que jo, des de la meva humil posició, estic veient en aquests moments.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que ens estaves comentant les 5 tendències actuals de la cultura o de la tendència de la prevenció de riscos. Ens podries dir quina novetat tu creus que es vindrà després de les vacances de l'estiu?
Bueno, jo la bola màgica no la tinc, però jo crec que evidentment hi ha variants de la Covid que són molt més feixugues que les que hem tingut en els últims 5 mesos, 6 mesos, en el que jo demanaria a les empreses que no relaxessin, perquè primer estàvem en jaque, ostres, i ara ens hem relaxat. I entre poco, entre tanto y tan cabo, no, que diuen en castellà. Escolta, jo per mi crec que home, no ens ho prenem a pitorreo, però no som plenament conscients de la que tenim en aquest moment. I tindríem que tornar a prendre consciència, no per angoixar-se, però sí mirar els retrovisors, Faig un símil en la conducció, no? Mirar endavant, mirar què passa pels cantons i mirar què passa per darrere, no? Perquè, bueno, s'estan fent autèntiques bajanades, jo què sé, no? O sigui, mira, aquest cap de setmana va haver a Pineda de Mar un concert bueno, un concert. Van haver un segle de concerts de rock. Una mica com el Canet Fest, el Canet Rock, bàsicament havien estrangers, també gent espanyola, no?, que els agradava el rock, no? Però és que ni quisquinava amb mascareta i estaven un al costat de l'altre. Què més dona estar un al costat de l'altre? Cony, en un autobús que està dintre d'una carpa, tots una sobre l'altra, no? Ostres, compte que hem baixat la guàrdia. I jo crec que a l'estiu la persona es relaxa mentalment perquè està de vacances i fruit d'aquesta relaxació me baixa la guàrdia. Per tant, compta en la tornada de vacances que podem tindre algun susto. A nivell prevenció, bueno, jo crec que o treballem en aquest lideratge transformacional de la cadena de comandament intermitjos i tenim en compte tots els temes de tecnoestrès, o podem tindre problemes d'estrès i bueno, el que vam comentar la setmana passada, no? Dels problemes del tecnoestrès. Per tant, compte, que hi ha moltes empreses que han vist un xollo no tindre que pagar locals i cada un treballi des de casa, però compte que ja vam apuntar que fer-ho en la justa mesura, és a dir, una modalitat híbrida, 1-2 dies de teletreball, doncs mira, tira que te va, però cada dia treballar des de casa, això sotmet a la persona a un estat tensional, perquè som un país sociabilitzador, necessitem el contacte amb els companys i el fet d'estar aïllat a casa pues, no és que sigui el millor consell.
Teniu previst alguna campanya després de les vacances d'aquest estiu?
Bueno, tenim una campanya. Sí, ja vam començar la campanya dels tesos emocionals. Ja vam començar la campanya dels tesos emocionals i això, després d'estiu, s'incentivarà per assegurar-nos que tothom ve en perfecte estat al nou curs escolar, perquè m'entenguem. A l'hora de la veritat, això és importantíssim perquè tenim un mapa de riscos emocional a l'organització que em permet també com estan els meus treballadors per secció i derivat de l'estat en què tornin, en què reprenguin la marxa, pues, si tinc aquesta informació, podré generar l'antídot abans que em piquin els morros i m'agafin baixes laborals. No motivades per danys físics, sinó per danys mentals.
Llavors, un dels temes que es preocupa més a les empreses és aquest estrès provocat pel Covid, provocat per la tecnologia que vam estar comentant la setmana passada. Què li recomanaries al petit empresari? Perquè la gran empresa entenc que és més, la comunicació és molt més fàcil, molt més directa. Però, en canvi, el petit empresari, aquella petita empresa, pot ser inclús industrial o de serveis, que té 4, 5, 6 treballadors, potser no és plenament conscient. Va una mica causa i efecte. Des d'aquí, què li pots recomanar? De cara ja al setembre. Vull dir, avui jo diria que ja anem acomiadant les vacances i entrem de manera saludable i relaxada a les vacances de tots ben merescudes. Però de cara al setembre, a aquest petit empresari, què li pot recomanar?
Pues mira, molt senzill, que parli, que pregunti molt en els seus treballadors. És importantíssim saber l'estat emocional, com ho viuen, com ho senten. Per altra banda, com que no tenim la garantia de que els treballadors es obrin, perquè quan tu li preguntes com estàs, doncs, tothom et diu bé, o d'aquella manera, però no profunditza. Llavors, ostres, jo aconsello que totes les organitzacions, contra més petites, més necessitat de passar els tests emocionals. Aquesta eina és brutal per saber l'estat tensionant dels meus col·laboradors. A partir d'aquí, una vegada parlo amb ells, una cosa no substitueix l'altra, que vegin la voluntat de preocupar-se per ells, no? Per una banda, parlar molt i preguntar molt. Per altra banda, els tests emocionals. Derivat d'això, escolta, un pla d'acció específic, que no enviïn alegrement a la gent a teletreballar, com vam dir la setmana passada, que facin, que mirin, el nivell de competències tecnològiques de cada persona, que si els enviem a teletreballar siguin una opció híbrida, mixta, no? Un, dos dies, no? Escolti, vostè se'n va cap a casa. No, vale? Perquè es pugui relacionar la persona amb els companys. Paral·lelament a tot això, per mitigar l'efecte del dany emocional que podria tindre el teletreball en aquests dos dies que els enviem a casa, escolteu, no costa res tindre un informàtic per si la persona s'encalla, perquè pateixi menys. Per altra banda, establir un sistema de reporting, val? Estandarditzat, que sigui fàcil, que sigui àgil, no? I evitar tindre que trucar als col·laboradors, que estan treballant des de casa 20 vegades cada dia per veure què fot. No, perquè això denota manca de confiança i, per tant, es pot sentir perseguit. Evitem-ho, això. Per tant, sistema de reporting perquè caigui pel seu propi pes, no? Mirem les competències tecnològiques que té la persona. Si necessita un reforç, donem-li aquest reforç formatiu perquè assumeixi aquest nivell de coneixements que després li permeti no angoixar-se. Bueno, tot un reguitzell de mesures que us estic apuntant per evitar, en la mesura del possible, que els treballadors estiguin el menys tensionats possibles. Paral·lelament, si a pesar de tot això la persona està tensionada, preveure-ho. I, per tant, al igual que hem previst que es pugui obturar tecnològicament i necessita trucar a l'informàtic, que també, si es tensiona, tingui eines per destensionar-se. El que hem dit, respiració diafragmàtica, mindfulness, o senzillament el telèfon de l'esperança, un psicòleg que l'ajudi a baixar els factors estressors. Això no costa calés, no costa gaires calés. I millorarà el nivell de satisfacció dels nostres col·laboradors en gran mesura, que aconseguirem que la persona es vegi, que es preocupen per ell i, per tant, estigui agraït a l'empresa, estigui més motivat, treballi més i millor i retinguem el talent. La fuga de talent, com he dit en moltes ocasions, és un forat negre que tenim les organitzacions i el no tindre-ho en compte fa que siguem autèntiques escoles de formació. I això, si volem ser competitius, tenim que invitar-ho de totes, totes.
Pues, Xavier Pladevall, moltes gràcies per estar amb nosaltres tota aquesta temporada. Ha sigut una masterclass cada dissabte, una abraçada ben forta, i la temporada que ve estarem en contacte.
Una abraçada ben forta a tots els oients i gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de compartir aquest espai amb tots vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada.
Que tingueu molt bones vacances.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi, Jordi Carretero. Recordin, ens tornem a trobar demà. Que aprofiti.